lloc de 20 cavalls més premiats per aquest noi, d'acord?
Molt bé. Deixarem aquí, deixarem aquí el programa, però nosaltres tornem demà a la competència. Feu bondat! I ara, Marc Giró, el vostè primer. Bon dia, Marc.
Ah. Bon dia, què tal esteu? El vostè primer, i també tenim aquí a la Núria Travessa. Què tal estàs?
Bon dia, molt bé.
El RAC migdia i en Xavi Rocamoda. Què fa aquesta pilota?
Bon dia. Això, digue-li a l'Òscar Dalmau, que el primer que ha fet en entrar en aquest estudi és agafar una pilota de rugbi i llançar-la contra un dels seus treballadors.
Mare de Déu, això.
A la cara, és, directament.
A la cara, clar que sí. Què tal va dir? Núria Travessa, què tal estàs?
Bé, molt bé.
I tu, Xavi Rocamora,
també, molt bé, sí.
Sí. Sí, sí, sí. Escolta'm, Núria, estàs preparant el RAC migdia?
Estem preparant el RAC migdia, i tant que sí.
És Bajonaza la primera notícia?
No, no especialment.
Ah, i de què va?
Política, política, perquè...
Bueno, pues... Lo del sumar.
Exactament.
Assumem.
Sí, sí, sí.
Bueno. Sí, sí, perquè estem molt pendents avui d'aquestes reaccions que ha generat l'acord de coalició entre PSOE i Sumar. Els de Yolanda Díaz neguen que, tal com va dir ahir Irene Montero, amaguessin la informació d'aquest acord a Podem. Al contrari, asseguren que estaven al cas de tot Podem, però ho ha tornat a negar avui mateix. Ho ha fet, per exemple, des del món a RAC1, Pablo Iglesias, que ha esclatat sobretot contra Ada Colau, l'acusat de deslleial, d'autoritària, tot perquè, ho recordareu, ahir Colau deia a Ràdio 4 que estarien disposats a retirar els fons als diputats de Podem si es desmarcaven de Sumar. Escoltarem aquestes declaracions de Pablo Iglesias al món a RAC1, perquè no s'ha estat de res. Anirem també al Pròxim Orient. Allà l'enfrontament entre Israel i l'ONU continua escalant pels bombardejos a Gaza. El govern de Benjamin Netanyahu ha negat visats a representants de l'organització després que el seu secretari general Antonio Guterres assegurés que l'atac de Hamas del 7 d'octubre venia de 56 anys d'ocupació israeliana als territoris palestins. Demà, els líders dels 27 demanaran una pausa humanitària en els bombardejos que, segons Hamas, ja han provocat 6.000 morts. A més, avui el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha assegurat que Hamas no són terroristes, que són un grup de lluitadors per la llibertat. I anirem també al Parlament, avui a ple, i, per exemple, s'hi ha aprovat tramitar la proposta per prohibir els bous embolats. És una proposta que ha tirat endavant amb el suport de la CUP, dels comuns i també d'un grup de diputats d'Esquerra i Junts que tenien llibertat de vot.
I els esports, ho acabem de saber. Ahir els 5 últims presidents del Barça, Joan Laporta, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reina i Joan Gaspart, van sopar plegats. El Barça ho ha explicat en un comunicat que acaba de publicar, i el motiu de la trobada va ser refermar la posició unificada dels barcelonistes, diuen, davant les embestides i sotracs que sacsegen la vida del club i que s'han incrementat recentment. Ho explicarem d'aquí a una estona. També explicarem que Pedri ha estat definitivament descartat pel Clàssic. 2 mesos després de lesionar-se, el canari encara no està recuperat del tot. En canvi, continuen amb opcions de reaparèixer dissabte contra el Madrid Rafinha, Lewandowski i Frenkie de Jong. Un Barça que avui rebrà el Shakhtar a la tercera jornada de la Champions a 6:45 des d'una hora abans a RAC1, i a partir de les 9, també en directe a RAC1, destaquem els partits Celtic, Atlètic de Madrid i Paris Saint-Germain Milan. I d'altra banda, sobre la possible sanció a David López per acusar l'àrbitre Ortiz Arias d'insultar-lo, aquest matí s'ha reunit el comitè de competició i, segons ha pogut saber RAC1, finalment ho ha fet sense rebre cap denúncia del comitè tècnic d'àrbitres cap al jugador. Tot fa pensar, doncs, que finalment no el sancionaran, llevat que competició entri d'ofici.
I el temps?
Ui, per favor.
Doncs mira... Ui.
Però que cabrons. Què t'anava a dir? Escolta'm una cosa, que és que no arribava, perquè estic aquí pasturejant els convidats. Darío, sienta't aquí. Un aplaudiment per Darío Zeta, anem a dir, però bueno, ho direm bé. Que és un filòsof, eres filòsof de l'amor. Acabes d'aterrizar d'Argentina.
Acabo de aterrizar.
Sí.
De... A ver...
El sonido.
Acá. Ahí.
Acá. Perfecta. ¿Vas bé?
Un oyes? Poco más. Necesito.
Pues póntelo tú mismo, tú más.
Okay.
Autogestiónate.
Ahí está.
O sea, es la
autogestión. Ahí está, mejor, gracias.
La autogestión contemporánea que nunca...
Ahí estamos.
Ahí estamos.
Sí.
Acabas de escribir un libro editat per Ariel, donde dices... Pues macho, el amor es imposible. Me cago en la mar.
Lo que pasa que digo que el amor es imposible, no que el amor no exista.
Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Okay.
Okay, porque tenemos que hacer el tiempo. Es que estamos en el boletín informativo, encara, en el boletín informativo, aunque no te lo parezca.
Mira,
tenemos también un signo de doctor. Hoy estamos super coberts porque tenemos un filòsof y un doctor. L'Oriol Mitjà. Bravo. O sea, si nos pasa algo filosóficamente vamos a...
La filosofía es como la sanidad del alma.
Exactamente.
Tiene algo.
Tiene algo, ¿eh? Sí. Entonces, el alma la tenemos nosotros muy maleadita, o sea, que nos pasa venir muy bien. Y si pasés alguna cosa, tenim el Oriol Mitjà, que acabes de tornar a la Xina.
Pel que no sigui de l'ànima, sí.
Pel que no sigui de l'ànima.
Perquè l'ànima no...
Però tu fas mindfulness, que
sí,
això...
Sí, sí, però és igual. Vull dir que per això prou feina tinc amb cuidar no de l'ànima com per...
Clar, però el mindfulness, a tu sap, t'està servint molt.
Sí, molt. És com això, aplicar la filosofia. És a dir, el coneixement que no es pot conèixer a través de l'experimentació, sinó...
Clar, que tu, com que tu sempre ho has d'experimentar tot per aquest científic...
Exacte,
clar,
exacte.
Bueno, escolta, Núria, el temps que...
Va, doncs mira, aquesta tarda els núvols aniran a més, però de pluja se n'espera poca, cap al tard algun ruixat al Pirineu de Lleida tot estirà, ambient més càlid que ahir, temperatures de 19 a 24 graus de màxima, i vent que encara bufarà a les comarques del centre i del sud del país. Demà encara bufarà aquest vent, també ho farà a les comarques de Girona.
Escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi Rocamora.
Fins ara.
Jo, perdona, que estava pastorejant aquí els convidats. Estava parlant de l'ànima, parlant de l'amor, parlant de no sé què.
El primer és el primer, sempre.
M'he perdut el butlletí d'esports, però...
Després te l'explico, si vols, quan surtis, te l'explico en privat.
Estic superinteressat, i jo que no passi un dia sense veia coses de l'esport del Barça i tal, a veure què passa, saps? Vull dir, no. Visca el recomigdia, ens retrobem després.
Fins ara.
Visca.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, hi ha en Joel Fortuny, l'Esther Romagosa, l'Ernest Ferrer, acaba d'arribar en Miquel Missé, que l'hem enxampat a tope.
Ah. És que els ascensors d'aquest edifici, parlem-ne.
Però ara has de provar els nous, perquè es veu que és un supersònic.
Però on estan els nous?
No ho sabem, estan por ahí, van sols. És com Charlie la fabricació de chocolates, saps que anava un ascensor amunt i avall? Doncs ara serà igual, vull dir, podes anar a casa teva en ascensor. O sigui, tu digues, va a mi casa, pum, t'hi portarà. És increïble, tot bé?
És que no puc parar a pensar i preguntar-me si... Sí, efectivament, avui has vingut acompanyada.
Avui ha vingut
sí,
acompanyada...
de la persona que li diu als seus favor, sogres que no li ve de gust.
Exacte. Recordes el teu nom, per favor?
Marina.
Marina, i tu et passa una cosa molt particular, que és que estàs enamorada de...
D'un holandès.
Un holandès, és que quan...
Que està aquí al meu costat.
Exacte.
Ben alt, ben
ros. Que és moníssim, és holandès claríssimament. Si no hagués estat holandès, ens hagués estat per a nosaltres una decepció total.
Completament. I com podeu veure aquí ara, i jo us ho explico als oients, sí, que és ben alt, és ben ros.
Sí, pòmuls marcats.
Sí, i té un accent ben holandès, però parla català perfectament.
Però sap, d'aquí. Què està passant, no? Vull dir, saps que vam parlar de tu l'altre dia.
Sí, home,
vale.
Sí, sí,
a
sí.
A veure, Julai, no?
Ahà.
Julai, tu abans et deies...
Jerun.
Jerun, sí. En holandès.
Sí.
Tampoc has canviat mucho, macho. O sea, de Julai a Julun, a Julai...
No, exactament.
Et creus que has fet un gran camí, però bueno...
M'agrada la jota.
Tu saps que aquí a Catalunya... Esto nos pasa mucho, Darío, aquí, que de repente vemos uno de fuera que habla català y tenemos una il·lusió que és acomodante. Te voy a dar un truco. Tu havies estat a Barcelona ja...
¿Yo qué? ¿Qué?
Si havies estado en Barcelona alguna
sí,
vez.
Sí, sí. Y escucho el catalán, pero no...
Pero la verdad que el truco es, tú a un catalán le dices buen día y ya lo tienes en el bolsillo, luego sigues con lo que quieres.
Es cierto.
Estamos tan mal acostumbrados y nos han mapaleado tanto en este asunto que no ves que nos digan buen día, nosotros ya estamos.
Claro.
A las meves amigas, amiguis de catalanes, els hi fa palmites les coses, perquè quan els hi venen a parlar en català com aquesta persona, pues
Clar, no, és que és genial. Llavors nosaltres, Jules, perdona, Julai, Julai, sí. Parlàvem que els holandesos, ens va explicar la teva nòvia, amb tot el papo, va saltar ella, com un resorte, que
els, total, com és?
Que els holandesos explica, que sou literals, no? O sigui, quan tu dius, per exemple, no em ve de gust una cosa, i a més afegeixes, perquè, no vindré perquè no em ve de
perquè
gust.
Em ve de gust.
És una cosa que és en el Mediterrani, ens sembla.
Sí. Sí, vaig pensar en això, i és veritat. No sé, crec que és com la cultura ho va permetre, no? I dins d'aquest context holandès ja és tan normalitzat que no és com una cosa mala.
Clar.
O no és ofensiva,
no, clar,
exactament.
Clar. Tu ara, per exemple, estàs bé?
Sí.
Ai.
Sí. No, si dic que sí, un holandès que diu que sí, és que sí.
Estic bastant incòmode, no?
No, estic fatal. Bueno, molt bé. On vas aprendre català?
Aquí en Catalunya. He tingut molta oportunitat d'escoltar català quan, com una mica avorrit potser, quan Marina va parlar amb les seves amigues del poble sobre com
chismeos, cotilleos sí. del poble, no? Tot en català.
Clar, clar.
I jo no tenia res de parlar perquè no era mi tema, no? Però vaig tenir que escoltar.
Espavilar-te.
I també ara mateix estic llegint un llibre en català, sí? Que és un gran esforç per mi. Clar. Vaig molt lent.
Ah, bueno, hi ha catalans que també tenen problemes a l'hora de llegir segons els llibres en català. Sí, sí.
Doncs mira.
I quin llibre és?
És un llibre que va escriure una amiga nostra, que és català i també viu en Amsterdam.
Mm. Ah, és aquest que em vas dir l'altre dia. Ah, doncs vindrà.
Exactament. I Marina et va donar el llibre,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Has tingut temps de...
No.
No, clar.
Però és que no.
Suposo que tens
que
moltes coses.
És que m'havia de llegir aquest de l'amor és impossible, 8 tesis filosòfiques del Darío. Tu cognom és impossible per a nosaltres, sí. I per als dislèxics. És Stajans... Strackberg.
Se dice Steinschreiber.
Steinschreiber.
Steinschreiber. Uh-huh. Pero en Argentina le dicen Steinschreiber.
Steinschreiber.
Claro, Steinschreiber. En realidad, Steinschreiber es el que escribe en la piedra.
Joder.
Con lo cual, debo haber tenido algún antecesor así de las lápidas.
Las lápidas. Lápida.
Medio funebrero.
Però, bueno, escolta'm una cosa. Seguirem parlant d'Holanda. Senyores i senyors, amb tots vostès, Oriol Mitjà. Bravo. Bravo. A veure, doctor, és metge infectòleg, professor investigador en salut global i malalties infeccioses, que és les que ens interessen a nosaltres moltíssim. L'últim dia vas marxar per feina a la Xina. Per què vas viatjar a la Xina? Què t'ha anat?
A la Xina? Ah, molt bé. Jo ja havia estat a la Xina fa molts anys, però ara ho he retrobat i encantat. I a més, hem fet 4 dies de vacances, és meravellós, el menjar fantàstic.
Ho sé, perfecte.
I sobretot salut global. Vam marxar a la Xina perquè a la Xina hi ha 500.000 de persones amb sífilis.
Això és molt?
Home, déu-n'hi-do, no sé, sí. Jo crec que sí. Sí, és moltíssim.
És moltíssim, no?
Sí.
Sí. A mi m'ho sembla molt, però...
Total, que molts d'aquests tenen una malaltia molt greu i nosaltres hem descobert al laboratori una pastilla per tractar la sífilis greu. Perquè fins ara la sífilis greu aquesta s'ha de tractar a l'hospital. Ingresses i has d'estar-te 14 dies tombat a un llit i t'han de posar una infusió endovenosa cada 6 hores. I, per tant, nosaltres ara el que els hem dit als xinos, podem provar una pastilla i aleshores tractar-te a casa.
Uh-huh.
Molt més còmode.
Home, tu diràs. I això ho heu descobert vosaltres.
Sí. Fem recerca, vull dir jo.
Va, esclar, clar, en qualsevol moment, clar, és que feu recerca, descobriu coses. Com es diu la pastilla?
Vaja, no hem descobert la pastilla. Hem fet una readaptació. És el linezolid, que és un antibiòtic que s'utilitza per altres infeccions de la pell, i investigant al laboratori hem trobat que també funciona molt bé per la sífilis.
Carai, escolta'm, quines conseqüències té tot això? I com s'infecten de sífilis? O sigui, per què heu detectat que hi ha tants casos de sífilis a la Xina?
Bueno, el problema és, a més de que n'hi ha molts, és que n'hi ha molts que són molt greus i que, per exemple, les dones embarassades quan s'infecten ho passen al seu bebè, al seu fetus i al fetus mort. O, per exemple...
Sempre bones notícies, la teva secció.
Espera. No, però a mi em crida molt més l'atenció als nanos joves, que hi ha molts xinos gais, que ara comencen a sortir de l'armari, però no els hi han fet els testos perquè hi havia com un estigma, aleshores no accedien al sistema de salut de forma natural, per tant, el diagnòstic se'ls ha endarrerit i ara tenen demència.
O sigui, com,
són
a veure?
Xavals joves... T'anava a dir guapos, però sí. Els xinos depèn. Sí.
Home, no, els xinos hi ha molts guapos. Sí, sí, sí. No ens ficarem ara, nosaltres en aquest programa ja no ens fiquem amb els cossos, l'aspecte de la gent...
Torno. Són xavals xinos de 15, 20, sí. 25 anys...
Tots guapíssims.
I aleshores desenvolupen... La sífilis se'ls hi fica al cervell i desenvolupen una demència i aleshores, per exemple, se'ls hi obliden les coses, no saben parlar, estan més irritables, tenen canvis d'humor, alguns tenen al·lucinacions. És greu, eh?
És greu. Sí. I què t'anava a dir? I això és en aquesta població d'homes homosexuals joves.
És a dir, el que ha succeït és que durant molts anys les poblacions de més risc, sobretot homes que tenen sexe amb homes i prostitutes, dones de sexe comercial, estaven estigmatitzades, no podien accedir al sistema de salut i, per tant, els seus diagnòstics s'han endarrerit. Ara, darrerament, la Xina s'ha obert. Ara els xinesos ja accepten l'homosexualitat.
En sèrio?
Sí, molt bé, fantàstic. I a més, les polítiques de salut posen que els homes que tenen sexe amb homes han de ser prioritaris en la seva estratègia. Per tant, aquesta part és molt xula, està molt bé. Total, que el que estan trobant ara, quan han començat a fer estratègies de cribratge per identificar els xavalets joves és que alguns d'ells ja portaven anys malalts.
Perdona una cosa, aquesta, quan aquests nanos joves tenen la sífilis i els passa tota aquesta demència que tu dius tu, es cura aquesta demència o és transitòria perquè tens la infecció? És a dir, té seqüeles?
Hi ha diferents afectacions, per exemple. Hi ha algunes afectacions que són com un infart cerebral, que et quedes sense poder moure una cama. I això seria irreversible. Però les demències, que són una inflamació del cervell en un estadi agut, amb el tractament milloren molt i poden quedar molt bé.
Poden quedar molt bé, bueno, mira... Sempre bones notícies,
Bueno, bàsicament poden mantenir la vida normal,
sí,
per tant,
sí,
no
sí,
queden invalidats.
Exacte, tornen a fer vida normal.
Hi ha una ciutat que es diu Chongqing.
Chongqing
es diu la ciutat. A l'oest, no?
Sí.
On es concentren gran quantitat de treballadors, migrants homes.
I aleshores infecten a les treballadores sexuals dones que es queden embarassades i els seus bebès moren.
Ay, Dios mío, señor.
Horrible.
Dit així.
És que,
suerte que luego vamos a hablar de l'amor, porque todo esto
es... No, però és molt important, o sigui, perquè és salut global, no?
Sí,
és a dir, nosaltres estem parlant de les conseqüències de les ITS a la nostra població,
sí,
però si expandim una mica l'àmbit geogràfic, veiem
ja t'entenc,
que a l'Àfrica estan succeint unes coses i a la Xina unes altres coses molt greus. I a la Xina en concret hi ha algunes regions que estan superafectades per la sífilis. Una d'elles és Chongqing, l'altra és Shenzhen, que és una ciutat nova, meravellosa, al costat de la platja. L'han construït en 10 anys, tota de rascacels, i el que han fet és tots els gais de Xina han anat a viure a Shenzhen.
Ah, com...
Com què?
No sé, Sitges.
Sitges.
No, com es diu allò de Canàries?
Ah, Maspalomas.
No, però Maspalomas és una platja i Shenzhen és una ciutat de 20 milions d'habitants.
Ah, carai.
Bueno, 20 milions d'habitants? La ciutat?
I 20 milions de gais allà tots ficats, que és genial,
home,
no?
Home, no tots seran gais a Shenzhen.
Escolta una cosa, aquests homes que deies, aquests migrants, que aquests migrants vols dir que hi ha importació de malalties a la Xina. Seria així?
Sí, sí, sí.
I aquests busquen sexe comercial als karaokes. Karaokes es diu?
És que sempre van a la Xina... sempre vas al karaoke, és a dir, és divertit, a un karaoke, a un hotel, és a dir, la veritat és que són molt d'anar a tenir sexe comercial. Jo quan hi...
Els xinesos, en general?
Sí. Jo quan tenia 20 anys, que hi vaig viure,
sí.
El meu professor em portava als karaokes, però aleshores, passat un rato...
Era l'excusa.
Et passaven a un privat, que només hi havia homes... I aleshores començaven a entrar les senyoretes. I aleshores jo no m'hi quedava, no? Però diguem-ne que els agrada bastant el sexe comercial.
Els homes xinesos.
Sí, molt.
Mare de Déu, escolta'm...
Si aquesta malaltia que és tan extensa a la Xina es transmet de forma sexual, aquests contagis podrien saltar a altres llocs del món?
Aquesta sífilis?
Aquí a Catalunya n'hi ha casos de sífilis?
I tant, a Catalunya...
Home, ja ens ho va explicar l'altre dia, que vam estar 6 setmanes sense follar.
A Catalunya i Barcelona és dels llocs on més sífilis hi ha de tota Europa.
En sèrio?
Sí.
Ah, sí, ho vas dir.
Però això ja ho vam parlar, i també homes que tenen sexe amb homes i demés. La diferència amb la Xina és que ells a la Xina estaven discriminats i no els hi feien les proves.
Clar, ja t'entenc.
I per això han tingut problemes de sífilis molt, molt greu.
Ah, val.
I nosaltres el que els portem és això, una pastilla.
Per tant, has estat fent aquesta feina, l'han rebuda bé, diguéssim? La feina que has fet a la Xina exactament és aquesta, no?
Sí, sí.
De donar a conèixer aquesta pastilla amb els teus col·legues.
Jo estic molt sorprès de com de bé treballa a l'estat xinès. L'estat xinès té tota aquesta mala premsa.
Home, i tant, amb raó, una mica.
Sí, per què? Perquè és la història que t'han explicat els mitjans a tu.
Ja t'entenc, és veritat, no penso
que res
expliquen, de la Xina.
Els mitjans expliquen, expliquen, per exemple, descriuen com és la ungla podrida del teu peu, quan en realitat hi ha una fotografia que és el cos sencer, que pot ser bonic, és a la Xina, i succeeixen coses que són meravelloses. L'estat és molt protector de l'estat de benestar i fa algunes coses que estan molt malament, igual que tots els estats.
I tant, vale, vale.
Però en qualsevol cas, és que jo parlant...
No, perquè tu has vingut molt entusiasmada amb la Xina.
No,
és veritat que nosaltres tenim una imatge distorsionadíssima de la Xina, creiem que és una dictadura quasi bé ferotge, no? O no? Jo tinc aquesta sensació.
Sí?
Jo pensava que digui, la Xina...
Home, sí, amb tot el Covid, la manera en què van tractar els contagis a la Xina, que va ser...
Bueno, però a l'Oriol
li hagués
encantat que això hagués passat aquí.
A veure, vaig conèixer l'oficial en cap de l'estratègia de Covid de la Xina.
Sí.
Ara, aquests dies.
Ah, sí? Carai. Sí.
I van fer tots els estudis que s'havien de fer. El que passa és que, per comptes de fer-ho amb 20 participants, per demostrar... per exemple, volien demostrar si l'aïllament de 7 dies era millor que el de 14 o que el de 21. Aleshores van agafar 40 milions de xinos d'una ciutat sencera i ho van comparar amb 40 milions i 40 milions. I els hi va donar...
Els estudis els faran...
En gran escala, sí.
I de forma obligatòria, diguéssim.
Però,
no demanen permís, no?
Jo us explico quina és l'opinió de persones educades de l'acadèmia, de grans de facultats o d'oficials de l'Estat. Ells saben, són completament conscients que el seu nivell de democràcia no és el més desenvolupat, però diuen que un país de 1.000 milions de persones, si vol avançar de forma ràpida, necessita una direcció i una gestió ferma i clara, i critiquen els mitjans europeus, però sobretot els americans, de que només els hi destapen les vergonyes. I és molt curiós perquè nosaltres tenim la idea que tots els xinos són iguals, perquè tots fan la mateixa cara.
No, nosaltres no.
Tu diferencies dos xinos?
Sí. Home, perfectament, si me'ls presenten i tal. Jo no tinc el prejudici que els xinesos són iguals, però no l'he tingut mai. Que no.
Vale, però no. Una cosa. Però la major part de la gent diu que no sap diferenciar dos xinesos. Però
els xinesos... Jo tinc supertreballat, que no,
tu sí.
Jo no diria mai de la vida...
Però ells els hi passa també amb nosaltres.
Que no els hi passa, que això és una mentida.
Sí que els hi passa.
L'Ester té tota la raó. Amb els xinesos pensen que tots els blancs som iguals.
Bueno, passaran els que són racistes, però... O, bueno, no sé si es pot ser racista de blancs, però vull dir que crec que no. Però, bueno, que no.
Però, escolta'm, però que no té res a veure amb el racisme. Té a veure amb...
Una qüestió cultural, jo
crec.
El racisme és cultural.
No, però si tens ben entrenat... si tens entrenada la teva vista per detectar els diferents trets fenotípics de la cara d'una persona. És a dir, que no diuen que els que viuen als iglús diferencien 21 colors de blanc diferents?
Exacte. Vale, doncs, o la gent que viu al camp diferencia els arbres i nosaltres diferenciem els cotxes.
Els
arbres no sabem les espècies.
Però tu entres 15 senyors xinos i 15 senyors xines i veus que són 15 xinos diferents.
Sí, però tenim més dificultat per identificar...
A més, vete tu a saber, perquè a la millor la persona és de Manresa. És que és acollonant, això. Vamos.
Vale.
Ah, són diferentíssims,
tots,
no?
Tots són molt diferents, però no, ells pensen que nosaltres som tots iguals.
Ja s'apallaran, ja els explicarem.
Ells també tenen una percepció, hi ha una distància entre les dues cultures. Ells, nosaltres ens costa entendre'ls amb ells, amb ells els costa entendre'ns a nosaltres.
Ja t'entenc.
El que sí que he vist és que científicament estan molt avançats, que en 20 anys hi ha hagut un proper...
Jo el que sí que t'he de dir amb això de la Xina és que jo tenia un bar al meu barri que es van jubilar. Ha agafat un senyor xinès.
Sí.
Clarament xinès, que jo el distingeixo perfectament,
i fa la
seva dona, que els distingue... no veig que siguin iguals, perquè... I aquell barba com un rellotge.
Perfectament, exacte.
O sigui, t'ho vaig a dir sincerament. Bueno, sí, però són molt treballadors, jo també soc molt treballador, hi ha molt gent molt treballadora que va molt desorganitzada. Però ells són treballadors, no sé si són treballadors, però estan superorganitzats, i t'arriba tot, pum, el cambrer està content, l'altre està content, tothom està content. I estem tots els del barri, genial. O sigui, visca la Xina. Una cosa, anècdotes amb el Sergi i el xinès rovellat. El Sergi és el teu marit, dedueixo.
Sí.
Què ha passat?
Què ha passat?
Tu saps xinès una mica.
Jo sé xinès.
Quin tipus de xinès?
Perquè, mandarí.
Mandarí.
No, el problema que tinc és que feia 20 anys que no hi anava a la Xina. Aleshores, jo abans sabia llegir perfectament una carta per demanar els plats.
Sí.
I ara, doncs, m'han oblidat la meitat de les paraules i aleshores teníem problemes perquè jo li demanava... El Sergi odia les sopes.
Però a la Xina?
Aleshores jo li demanava, ell volia uns fideus fregits, fideu frit o tres delícies,
sí.
I jo li demanava una sopa de fideus.
Mare de Déu, i tota l'estona així.
Aleshores hem tingut una mica de conflicte.
De conflicte, i se'ls menjava o no?
No.
Bronca, conflicte vol dir bronca? Joder,
sí, havíem d'enviar la sopa de fideus perquè la fregessin a la cuina, però bueno...
I com és sopa de fideus? Ho has après?
Els mientiao és la sopa de fideus i mientiao. El xaomien... Chao és fregir, sofregir. Però jo m'havia oblidat de la paraula chao.
Chao.
Xaomien.
No pots estar amb tot, No pots estar amb tot. Bueno, llavors, Oriol Mitjà, té bones perspectives això de la curació de la sífilis a la Xina? Hem d'estar preocupats per la nostra pròpia sífilis, sí, no?
Per la nostra pròpia sífilis...
La sífilis catalana, diguéssim.
Sí, és a dir...
Es veu que n'hi ha molta.
Nosaltres...
És que som uns guarros, em encanta.
Ara, mira...
Aquesta pastilla també va per la sífilis menys...
Estem encara en estadi d'investigació.
Em portes a sobre, per si un cas? Me'n puc prendre una ja, per si un cas?
Oh. Vale. No, però jo t'aniré explicant les coses a poc a poc. Aleshores, de moment, la sífilis, anem posant mesures de control i de prevenció. per la Xina també estem veient que hi ha aquestes solucions, i després t'explicaré els projectes més d'ajuda humanitària i de
com... Perquè ens ha quedat, m'he quedat sense temps, però jo la qüestió de les ONGs, que tenim un conflicte, no?, allà amb
les ONGs t'ho he d'explicar.
T'ho
explica... Ah, què? Bueno, allà les ONGs es diuen gongos. Que
gongos.
Són organitzacions...
Et dic una cosa, a mi lo de Xina em sona tot bé, eh?
Chongqing,
Chongqing, Gongo... Estic per aprendre xinès, ho trobo un idioma que és fantàstic.
Els gongos són organitzacions no governamentals organitzades pel govern.
Ah, no, doncs
Gongo
no.
Gongo és organització no governamental organitzada pel govern.
És molt important. O sigui, les ONGs no estan... Són, o sigui, els activistes no estan permesos. Però, en canvi, els xinesos són els que més diners posen de tot el món en el tercer sector. En
escolta,
ajuda,
i tan bé que
divulgant.
Fan les coses, et dic una cosa, tan bé que els xinesos fan les coses i que tenen tanta pasta en línia general,
sí.
Jo a la Xina no sé com està de totes les dades econòmiques, però bueno, diria que la cosa es veu que és una gran economia, no sé què, no sé quantos. No podrien, i tan bé que fa les coses, que a més nosaltres estem copiant els sistemes, etc, les fàbriques, la gent estem tots mirant la Xina acaba amunt, la Xina acaba avall, no podrien invertir temps en, digue'ls tu, els teus col·legues xinesos, en la cosa de la democràcia, perquè la millor, les democràcies que per aquí per allà, ara vamos a hablar de la democràcia argentina, que també, perdona, si creus que te vas a liberar, però, però vull dir que està tot una mica agafat pels pèls. Els xinesos, que són els que fan bé les coses, pues, macho, amb una mica de iens, posa iens i implementa una democràcia que sigui...
Amb més drets, no? Exacte, ampliem clar. Una mica els drets.
O sigui, que, dir, que jo li digui al Xi Jinping que...
Va, Xi Jinping o aquests que coneixen...
No, els de la universitat, exacte.
El del patronato,
que digui,
del patronato.
Que digui que el patronat de la universitat...
Els bogos, tots aquests bogos que treballen...
Que, si us plau, faci una democràcia...
No, però dic que em sorprèn que un país que és tan hàbil en la indústria, la cultura, ara resulta que també es pot ser gay a la Xina... Imagina't tu, si és que és el món de l'Ironda. Pues un filla, posa una mica de iens, amb quatre xavos, amb quatre iens et fan una democràcia... vamos, que seria l'enveja del planeta Terra.
Tenen una història, o sigui... Allà hi havia un imperi, després va arribar Mao Zedong...
Bueno, i aquí també però... tenia el franquisme, tenia moltíssimes
no, coses. No, però Mao Zedong va fer moltes coses bones i algunes dolentes, ja. I en parlarem un altre dia, si vols, de Mao Zedong.
Anem a parlar però... d'amor, ara, Oriol.
Exacte, d'amor?
Home, però no amb tu, amb el Darío, t'imagines?
Això t'anem a dir, perquè...
Tu no en saps d'amor, o...?
Sí, però
home,
a casa meva.
Fàcil la mà, Ay, Oriol, ets una monada. Senyores, senyors, anem a parlar... Dime.
Queremos la pastilla para el amor.
Hombre, queremos la pastilla para el amor. Claro. Vamos a hablar de esta bueno, hay alguna, si quieres, ahora te digo.
No, para... no, pero la pastilla sobre todo para, digamos, poder soportar el desamor.
Bueno, es que van a parlar d'això. Senyores, senyores, amb tots vostès... Yo voy a decir Darío... Mira, que aparegui la... María, tú que eres la hija del autor, vente por acá, haces radio a Buenos Aires. Pósate aquí, mira, enchúfame aquest micro, por favor. Regúlate los micros, ¿qué tal estás, estimada?
Hola.
Ara veuran el que és fer ràdio, que aquests argentins hi cansaven, joder. Jo no tinc el prejuici dels xinesos, si els xinos són iguals o no són iguals, que estaven parlant ara, però el que sí que tinc el prejudici és que tinc la sensació que tots els argentins, menos Milei, que bueno en su estilo sí, sou tots llestíssims. ¿Esto cómo puede ser?
Son todos.
Listísimos. Todos sois, ¿no? ¿No te da la sensación? ¿Tú conoces algún argentino que sea...? Sí, ¿no? Vale,
lo que pasa que, a ver, igual que en España... Argentina es una construcción artificial, es un Estado nacional moderno al interior
que del España es una construcción cual... artificial de
al interior del cual cohabitan distintas culturas. Entonces, ¿qué Argentina? ¿De quién hablamos? Porque hay una idea de que Argentina es más bien el de Buenos Aires, y Buenos Aires es una de las tantas ciudades.
Bueno, tú sabrás el chiste aquel de Martes y Trece, no sé si lo tienes ahora en la cabeza, no, era Argentina es enorme, decían aquí unos cómicos, y solo si eran capaces no salíamos de aquí en España. La única cosa que sabemos de Argentina, gracias a Martes y Trece, es que era enorme. Y hoy el técnico ha dicho, hoy vienen los argentinos a hablar del amor, les voy a poner un tango. Digo, no, un tango no. ¿A que no, María?
¿O con? No, ya no.
¿Verdad? Pues te lo voy a colocar.
Gracias.
Yo te lo digo.
Como en casa.
Como en casa, ¿verdad? No a todos los argentinos les agrada el tango. Bueno.
No. Es muy característico, sí claro. Es histórico, pero yo no lo escucho, mis amigos tampoco.
Tampoco, no conocen a nadie que escuche tangos, la FED, ¿no?
Yo tampoco, ¿eh?
No mucho.
Yo tampoco.
Tampoco,
yo que
¿no?
soy de una generación, tengo 55 años.
Está muy bien.
Nunca el tango me...
Te ha tirado. Esto no. Lo decía Ángel Pawlowski, que es el nuestro argentino de capçalera, desde aquí siempre una abrazada, que decía, mira, es un tango, déjame de tangos. Yo paso de tangos, un fantástico actor y filósofo, diría, fin de todo, Ángel Pawlowski. Es como si aquí nosotros tenés la radio ahora en Argentina y me pusieran una sardana, claro, yo me cago... ¿Sabes lo que te digo? Que es como la cosa folclórica. Bueno, escúchate una cosa. Nemo Ferubé, señor. Yo voy a decir el nombre Darío y tú dices el apellido de tu padre, hija mía, porque ya
es el mío también.
Que es el tuyo también, ¿no? Bueno, esto de las paternidades a veces me tuvo que ser, ¿eh? Que podría ser, yo qué sé, ¿sabes?
Por ahora.
Por ahora sí, ¿no? Señores y señores, amb tots vostès, Darío...
Steinschreiber.
esta música.
Mejor, mejor, mucho mejor.
Ahí ve, bueno. El amor es imposible, 8 tesis filosóficas. 8 tesis filosóficas. No, te has, no, o sea, no se te ha quedado nada en el tintero, ¿eh?
Eran 10.
Eran 10.
Sí, pero no llegué a tiempo para el vencimiento de la edición del libro.
Vaya tela. Bueno, a ver, al Darío.
Steinschreiber.
Sí, es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y divulgador de filosofía. Sí. También conduce un programa de televisión y uno de radio sobre filosofía. Sí. Esto es increíble, porque vamos aquí.
Pero hay aquí, ¿no? Hay distintos divulgadores. Está empezando la divulgación filosófica a tener lugar en los medios, me parece.
Bueno, El amor es imposible. La primera 8 tesis filosóficas lo edita Editorial Ariel. ¿Por qué es imposible el amor? O sea...
Mira,
tú dices, el primer que es inefable, ¿no? Que es...
Claro, básicamente el libro no sostiene, como te decía antes, que el amor no exista, todo lo contrario. Uh-huh. O sea, yo creo demasiado en el amor, creo tanto en el amor que me cuesta creer en sus formatos institucionales, en la forma en que el amor se encarna en nuestra mundanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un rescate de lo imposible para rescatar la sacralidad del amor, ¿no? Pero no la sacralidad metafísica ni dogmática, sino eso del amor que de algún modo nos socava, nos derrumba. ¿Por qué es imposible? Porque todas las maneras en que vivimos el amor en esta vida no se le acercan para mí, pero ni a palos. O sea,
¿en serio?
Nada. Dios, al revés, te diría. Hasta muchas veces lo encorsetan y lo traicionan. Y en nombre del amor se termina generando exactamente lo contrario. Yo creo que el amor es el encuentro con el otro. Mm. Y creo que desde el sentido común que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana, vivimos el amor anulando al otro, cuyo principal emblema es el famoso mito que deconstruyo en todo el libro, que el amor es la búsqueda de nuestra otra mitad. Porque en esa idea de que estamos buscando nuestra media naranja o nuestra otra mitad, hay una negación absoluta del otro, porque el otro no vale en tanto otro, sino en tanto que encaje en lo que uno necesita que el otro sea. Uh-huh. Estamos proyectando siempre nuestra falta en el otro y entonces lo estamos perdiendo. Por eso me interesa rescatar la idea de amor con el otro como un amor imposible, como un desencuentro. Yo creo que el amor tiene mucho más que ver con el desencuentro, con el desacople, con la disimetría, que con esa idea que tenemos muy impregnada en nuestros cuerpos, que es el mito de la equivalencia, que es que nos amamos igual, que hay una simetría. Me parece que eso no nos hace bien porque termina generando una idea fusionalista del amor donde se pierden las diferencias, ¿no? Digo, todos los chinos, jugando con lo de antes, si todos los chinos son iguales, todos también amamos del mismo modo. Claro. Y se pierde lo más interesante del amor, que es la singularidad. A mí me interesa un amor donde cada acontecimiento amoroso tenga su propia singularidad.
¿Qué sería un acontecimiento? Bueno, tú ligas muchísimo, ¿no? Porque te pones en una barra de un bar o en un tal, sueltas un rollo a tu posible amor
y
yo estoy a punto de enamorarme de ti, te lo digo con total sinceridad, ¿no? Lo siento, mira, tengo a mi hija adoptiva aquí, ¿no? María, será fantástico, vamos a vivir felicísimos, ¿no? Eso era un rollo, lo has yo,
Necesito otro padre. Necesito otro padre.
Pues nada, aquí estoy yo para que tú pidas.
Perfecto. Hija,
mía, porque, además, mira, tengo a mi amigo que es doctor, que
todos.
Ya vamos a estar todos en familia, ¿no, Oriol? Lo que te viene es...
Poliamor, ¿no?
Poliamor siempre, ¿no? Bueno, a ver una cosa. Ahora me he despistado ya. ¿Crees que el amor despista?
Sí. Sí, sí. El amor despista en el sentido de que, digamos, tiene esta situación donde, por un lado, vivimos el amor de un modo industrial, porque hay un tipo... No hay un amor, hay amores. Ajá. Uh-huh. ¿No? Como yo pienso, como no hay una salud, decía Nietzsche, hay saludes. Después hay una versión que se instala y se impone como única. Y a las otras versiones las excluye, ¿no? Las deja por debajo. Por debajo en latín se dice sub. Por eso es interesante subvertir las versiones hegemónicas, para que aparezcan otros formatos que por algo han quedado diluido.
Claro, porque muchas veces es posible que tú vayas a tener un encuentro amoroso o estés por el amor, pero estás tan pendiente de lo que tiene que ser el amor, que el dolor, que nos han contado que es el amor.
Tremendo.
Entonces tienes a la otra persona delante que no le está haciendo ni mínimo caso, la otra está desesperada y tú intentando, eso que decías, ¿no?
Eso.
Casi una cosa. Había
pero
pasado,
lo tiene...
pequeño, yo de pequeño buscaba novio. Claro, la cagué. No te puedes figurar. Claro, yo buscaba una cosa muy concreta. Y sí, de qué manera.
Porque la tenés impregnada en el cuerpo.
¿Y de qué manera?
Esa modalidad, digamos. Porque uno no le escapa. Uno nace y ya está inserto en un dispositivo social que impregna en nuestros cuerpos, no en la mente, en nuestra sensibilidad más inmediata, formas instituidas. Entonces uno nace ya con esos ideales, por ejemplo, que con el amor alcanzás la plenitud.
Claro,
la plenitud no solo no la alcanzás con el amor, no la alcanzás nunca, porque básicamente somos seres finitos que nacimos para morir. Olvídate de la plenitud cuando estés adentro de un cajón, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Me parece que esto, el amor se ha vuelto casi una instancia farmacológica, ¿no? Okay. Se ha vuelto más un opio, en el sentido del opio de los pueblos, de sí. Marx, ¿no? Sí, sí. Un opio que lo que hace es como enajenarnos para creer que entonces podemos alcançar la trascendència.
De totes maneres, quina solució hi ha? Què solucionar?
Què alternativa,
perquè,
no?
Clar, què alternativa tenemos? Perquè, claro, si estamos impregnados de todo esto, tú lo intentas per tots els mitjans. Llavors dius, de sobte, haces un trabajo, dices, bueno, pues voy a subvertir la institució, però la institució te pena unos palos a la que tú quieres vivir tu amor amb l'altre d'una forma libre, diria, o quina seria la paraula?
En el, viste que són 8 tesis.
Sí, sí.
La tesis 7, sí. Ahí hago una deconstrucción de la monogamia. Uh-huh. Es la tesis donde trabajo la cuestión monogámica y me peleo con el poliamor. Porque me peleo con el alternativismo como una forma posible. Yo creo que hay que deconstruir. Cuando se deconstruye lo dado. No se ofrece una alternativa también normativa. Uh-huh. Digo, lo peor que le puede pasar al amor, si quiere escapar de la normatividad, es construir normatividades alternativas. Porque termina incurriendo en lo mismo que cuestiona. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que asumir, digamos, el lugar en el que estamos, el modo en que vivimos el amor, empezar a desarmarlo, a distenderlo, a tomar, diría Walter Benjamin, una distancia irónica. ¿Viste? Una distancia irónica, como no creerte demasiado. Te vas a casar, casate y jugá el juego del matrimonio. O sea, tenés un vínculo monogámico, jugá a la monogamia, pero no te la creas. O sea, desencializar.
Eso funciona bastante, ¿no?
¿Eso?
Que funcionaría bastante lo de jugar y
desencializar.
Estaría bien en todos los ámbitos, ¿no? En el trabajo, en el amor, todo, en el ahora mismo.
Todo. Totalmente, en todo, ni hablar en el trabajo, en la vocación.
Bueno, la vocación.
Yo que trabajo con chicos, chicas de esa edad donde están eligiendo las carreras, viven esa elección como si fuese la elección de
cosa.
Su vida.
Sí, sí.
¿Viste? Y si eliges una carrera universitaria y después te arrepientes en el medio, es como una especie de fracaso, ¿no? Hay un exitismo en todo lo que hacemos. Uh-huh. Y me parece que hay que desarmar eso. Deconstruir también es una forma de escaparle a esos exitismos, ¿no? A esa idea del sujeto que vino a este mundo supuestamente para rendir, ¿no? Yo juego mucho en el libro con el verbo rendir, uh-huh. Porque digo, escaparle al dispositivo del rendimiento, ¿cómo? Rindiéndonos, ¿no? Entonces es asumir nuestra fragilidad, nuestra precariedad, o sea, nuestra ambigüedad incluso. Uh-huh. Todo lo que se nos ofrece en nuestro mundo parece tiene que ser taxativo, delimitado, puro. Entonces, yo creo que la filosofía que viene es una filosofía de lo ambiguo.
De lo ambiguo, qué maravilla, hombre. Yo, a Miquel Misés,
es que yo, ahora mateix, toda esta entrevista, tal cual, quitando la palabra amor, poniendo la palabra identidad.
Lo mismo.
Maravilloso.
Sí, es que yo creo que tú...
Tal cual.
Darío, te digo, que eres muy espabilado. Has puesto esto del amor, que es la excusa para hablar de todo lo que tú tienes aquí un programa. Claro, fantàstic. Bueno, jo lo siento muchísimo, també a Maria. Us he de preguntar per què estem a la segona volta de les eleccions presidencials. Esto es la mierda esta de cuando no hay tiempo y tienes que desarrollar una teoría brillante en 30 segundos.
Imposible.
¿Qué coño pasa en Argentina? Esto es...
bueno, pero cambió.
Está pasando en muchísimos otros sitios del mundo, ¿no? Que están estos fantoches. A lo mejor vosotros habéis votado a mi ley y me coge algo.
¿Te ¿sí? parece no. que alguien no. que trabaja en la deconstrucción del amor...
No, ahora me hubiera cagado ya. Pero, ¿no? Que de repente este modelo que se está reproduciendo a distintos países, la gente está envayendo el truco, ¿no? Estamos viendo el truco este, que ya la gente no va a pasar por ese aro, María. ¿Tú cómo ves la... la situación.
Sí, está muy difícil y es cierto que en Argentina se reproduce lo mismo que está pasando en muchos lugares diferentes y es muy atractivo porque es novedoso y bueno, hay muchos jóvenes que acompañan esta cuestión medio rebelde de derecha que ahora llega también a la Argentina y que va en contra de, sobre todo, los sectores bueno más populares y progresistas. Y bueno, cautiva mucho, pero al mismo tiempo se le está poniendo un freno.
Bueno, se está poniendo, pero yo creo que sale a votar gente que nunca había votado antes. Bueno,
y mujeres, claro, ¿no? Creo que frenan mucho las mujeres.
Las mujeres tienen un lugar primordial.
Yo creo que, en las, como dijo un poco María, en las primarias hubo un voto como más... Me parece que la diferencia entre las primarias y esta votación es que, digamos, hubo más conciencia de que una cosa es votar de manera rebelde o reactiva y otra cosa ya es pensar en términos de gobernabilidad. Entonces, hubo un cambio, tampoco un cambio enorme, porque claro, hubo un movimiento de pocos puntos. Pero bueno, Milei, y sobre todo, hay que, yo siempre subrayo esto, la candidata a vicepresidenta de Milei, que se llama Victoria Villarruel, es una defensora de la dictadura militar.
Sí, terrible.
O sea que...
Bueno, y él mismo.
Está bien, pero digo, él se autoproclama liberal, ultraliberal, pero digo, detrás, la gente que banca este proyecto es gente que negacionista, gente que está a favor de la reivindicación de la dictadura. Entonces, es muy tremendo. Ahora, no creo que el porcentaje total de gente que votó a Milei sea un voto ideológico. También es un voto reactivo, es un voto contestatario, porque también la política en la Argentina deja mucho que desear. Claro, entonces, claro. No es que los proyectos de estos años fueron proyectos que lograron un país más justo. Hay desde el discurso ese deseo, hay políticas que han funcionado, ¿sí? De hecho, yo soy efecto de una de esas políticas, porque mi... yo aparezco haciendo divulgación de la filosofía en un canal público, que es un canal que produce programas culturales.
Claro, que eso es.
O sea, que eso es una política pública que funciona bien, digamos. Claro, pero...
Voy a decir un milagro, no, una política pública no
que funciona bien. Pero, claro. Digamos, tenemos un país, digamos, con una pobreza importante.
Sí, sí, tinc les dades aquí, rècord de pobresa, 17 milions d'argentins, un 40% de la població es
considera pobra.
40%. És una barbaritat, és una barbaritat. Bueno, hem de passar a publicitat. Hem parlat de l'Argentina, que sempre és un plaer per nosaltres. Darío...
Steinschreiber.
I la seva filla... María
Steinschreiber.
No, sí, señora. El amor es imposible. El amor es imposible, pero lo vamos a intentar.
Sí.
Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. 8 tesis filosòfiques. Ariel, és un llibre de filosofia. És un llibre dens, no? Vull dir que
sí.
És un llibre que te l'has de llegir.
A poc a
però
poc.
És un llibre que s'entén perfectament i que és molt agradable de llegir. Sí. Molt agradable de llegir, diguéssim. Fantàstic.
Lo estoy presentando hoy.
¿Dónde? Ah, sí, eso es muy importante.
En la Casa del Libro.
Sí, pero la de...
La de la Rambla.
La de Rambla.
Para... Hoy a las 19 horas.
¿La de la Rambla los días? ¿Rambla Cataluña?
Rambla Cataluña.
¿A qué hora?
19 horas.
¿Quién te lo presenta? ¿Con quién
no, estás? Estoy yo, solo.
Hombre, es que tú te bastas. Menudo, fantàstic.
Doy una charla y después firmo.
Fantàstic. Doncs avui a les 6 de la tarda, a les 6 de la tarda, a Rambla Catalunya, Darío
Steinschreiber.
Ah, el amor es imposible. Gràcies.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat. Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat, inversió subjecta a fluctuacions de mercat.
Gaudim de la cultura?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mescotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona i col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Escolta, ahir estàvem parlant de la grassofòbia, que va venir la Mara Jiménez, que per cert, avui, si teniu l'oportunitat d'anar al Teatre Condal a veure l'obra de teatre on surt la Mara Jiménez, Un amor particular, aneu-hi perquè és divertidíssima. Ella és una actriu increïble i és una obra que està superbé. Un amor particular al Teatre Condal, crec que és a les 8, i res, dura una hora i mitja, però et passa com si res. I entres moltíssim, és un musical que a més és obra, la lletra i la música és tot nou, o sigui que és un amor particular boníssim, i aquesta dona que és un tro d'actriu. No, doncs parlàvem de la grassofòbia, perquè vam ser una mica grassofòbics i volíem posar remei, i els recomano també, seguint en aquesta línia, per acabar de rematar la jugada, un article d'Àngeles Rodríguez Pam, que és la secretària d'Estat d'Igualtat, com vostès, contra d'Igualtat i contra la violència de gènere, un article que escriu al diario.es l'Àngela Rodríguez Pam, secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere, que està molt bé i lliga molt bé amb el tema aquest que parlàvem ahir de la grassofòbia. Senyora i senyor, amb tots vostès, Miquel Missé! Bravo!
Vinga, pues, que fantàstica aquesta entrevista,
doncs, home,
queda't el llibre. Bueno, vamos allá. Avui vinc a parlar d'una iniciativa
molt
interessant, que rebrà poca atenció mediàtica. Avui tothom estarà parlant de la vaga de les islandeses, em sembla molt bé, és molt interessant, és molt potent, però jo vull fer tot l'esforç que puguem, almenys des d'aquí la ràdio, per posar sobre la taula la vaga feminista general que està convocant el moviment feminista basc.
Basc.
A Euskal Herria s'ha convocat una vaga, llavors comencem per aquí. Proper 30 de novembre, el moviment feminista basc convoca una vaga general feminista. Crec que és una proposta política molt, molt interessant que hauríem de seguir amb tota l'atenció que puguem, i així ho farem, no només pel fons, sinó per la forma de la proposta. Llavors, en primer lloc, ens ubiquem. El moviment feminista basc té una llarga tradició, una estructura molt, molt potent, amb arrelaments molt significatius en diversos àmbits de la societat. Vull dir, té una tradició forta. Arrel de la pandèmia de la Covid, moment en el qual el nostre sistema, com tothom sap, va literalment col·lapsar, en molts territoris es van autoorganitzar xarxes de suport mutu perquè la gent es pogués sostenir i ajudar amb els veïns, les veïnes. Això ha passat en molts llocs. En el context basc també va passar, i allà es va crear una plataforma que ordenava, diguéssim, tota aquesta gran xarxa de suport que la gent, de forma activista i militant, van amuntant a molts barris i moltes ciutats. Van crear una plataforma que, diré el nom en basc, Bizitzak Erdigunean, que vol dir la vida al centre. Van crear aquesta plataforma i en un moment donat van decidir ajuntar-se amb una jornada de debat per pensar sobre la crisi de les cures que estaven vivint. En aquesta jornada, que es va fer al febrer del 2022 a Vitoria, Gasteiz, és a dir, fa una estona, febrer del 22, es va decidir que el que calia, el que podia ser una estratègia potent per abordar aquesta qüestió, era convocar una vaga general al País Basc. Llavors, el 8 de març passat, es va anunciar la data de la vaga, que és aquest proper 30 de novembre, i això vol dir que aquestes activistes i aquests activistes porten gairebé 2 anys organitzant una vaga general. N'havíeu sentit a parlar?
No.
Mai.
Vinga, pues. La vaga va ser registrada en origen per 2 sindicats que són molt, molt importants al territori basc, que són el sindicat LAB i el sindicat ELA, i més endavant s'ha anat adherint altres sindicats, per exemple, STEILAS, que és el sindicat majoritari de l'àmbit de l'educació, ESK, CNT, CGT, diversos sindicats que han anat donant suport a això. Aquesta proposta de vaga, efectivament, està aterrant la reivindicació feminista, que avui en dia ja sabem, després de molta pedagogia, que el feminisme són moltes agendes polítiques diferents, i aquesta agenda està posant sobre la taula una de les qüestions de l'agenda, que és la desigualtat material, les qüestions de classe, la pobresa i, per suposat, la seva gran reivindicació en aquesta vaga, la urgència de construir un sistema públic de cures. Clar, això en si mateix és una bona idea, perquè jo he dit això, hi ha molta gent que està pensant, però què vols dir?
Clar, què vols dir?
Exacte. O sigui, primera cosa interessant d'aquesta vaga.
Oriol, sí.
Doncs cosa interessant, que fa falta fer moltíssima pedagogia, encara, sobre què són les cures. El feminisme porta dècades i una llarga tradició que
perdona,
està intentant...
Perdona, bueno, unes cures que les dones sabem perfectament les que són.
Sí, exacte. I ara hauríem de veure
hi ha una part de la societat que hauria
sistema
de...
públic, però en qualsevol cas aquest tema que està a l'agenda i que bueno, hem parlat molt, no, de violència sexual, violència masclista, això són temes de l'agenda feminista que tothom sap ben bé què vol dir. Ara, les polítiques de cures, bueno, llavors evidentment això és una feina que requereix temps, convocar una vaga general sobre això obliga a que al País Basc des de fa 2 anys s'estan fent xerrades, clar, esdeveniments, clar. O sigui, la gent està frita con los cuidados, però clar, perquè això és el que està mobilitzant aquesta vaga, no? Uh-huh. Per anar molt ràpid, per resumir-ho molt, no? Perquè tampoc avui ho podem explicar tot, però bueno, els treballs de cures què serien? Doncs són tots aquests treballs que tenen a veure amb el que anomenaríem el sosteniment de la vida humana. Des de la cura dels més petits fins a la cura dels més grans, des de les cures en la salut, la dependència, també l'educació, des de la neteja, el conjunt del treball domèstic, és a dir, una treballadora de les cures és una persona que està netejant una casa, és una persona que cuida una persona petita, és una infermera, és a dir... Són molts àmbits de la vida que els hauríem de pensar com totes aquelles feines que tenen a veure amb sostenir-nos.
També una pròpia feina personal que té a veure amb les cures pròpia.
Bueno, i la salut mental, evidentment. Exacte. Què passa amb els treballs de cures, amb aquest tipus de tasques? Que algunes estan remunerades i, en general, molt mal pagades.
Fatal.
I altres directament no es paguen perquè assumim que les famílies les han de garantir. Mm-hmm. Això explica, doncs, les dobles càrregues de feina de moltíssimes dones, etcètera, etcètera. En tots aquests casos, tant les remunerades com les no remunerades, quin és l'element que comparteixen? Doncs que són tasques feminitzades, molt precaritzades i, en general, molt poc reconegudes.
I són molt poc reconegudes perquè són feminitzades.
Exacte. Bueno, i és, o sigui, ningú considera que, bueno, per posar un dels milers d'exemples que podríem posar, no? O sigui, el reconeixement que té un professor d'universitat comparat amb el reconeixement que té una educadora d'infantil.
Sí, sí, totalment.
Bueno, doncs aquí és un cas dels milers que podríem posar. Les
economistes... O fins i tot una persona que ha de netejar
perquè col·locat... seria... Sí, nosaltres estem parlant a la ràdio, però hi ha una gent que ha netejat aquest estudi.
Que s'hauria de pagar a 500 euros la netejada de cul.
O quan una escriptora no se l'entén quan diu que van de l'escriure de posar
Soler,
llavors, les economistes feministes que porten dècades explicant tot això van plantejar en un moment donat una fórmula que s'ha explicat moltes vegades, jo crec que ho il·lustra molt bé, diuen, és que la nostra societat, quan pensa el món del treball, sempre pensa en un tipus de feines, que són les remunerades. Existeixen tot un conjunt de tasques que, si no es fan, la societat col·lapsa, s'han de fer també. Llavors, elles proposen en el seu moment, i això s'ha anat recuperant, parlar de que, en el fons, el treball l'hauríem de dividir entre el treball productiu i el treball reproductiu. I quan nosaltres diem treball, jo treballo, de què treballes, estem sempre pensant en lo productiu. I per això, alguna vegada, alguna gent li diu, els teus pares de què treballen? I a vos un nen, una nena petita, diu, el meu pare és vostè i la meva mare no treballa. És que la teva mare està mirant Netflix al sofà? No. És que la teva mare fa una feina que la nostra cultura ha decidit que això no és una feina que no té por gusto, que les mestresses de casa, paradigmàticament, no treballen. No, perdona, si no fessin el que fan, estaríem al col·lapse total, no?
No vas a seguir parlant. Per rematar?
Mira, per rematar, en el pacte de coalició entre el Partit Socialista i Sumar apareix Vamos a hacer una ley de cuidados. Mm-hmm. Avui al diario.es, Laura Pérez Castaño fa un article molt interessant que diu Ley de cuidados del enigma a la revolución, que seria... Ella diu, bueno, és una cosa enigmàtica ara mateix, però podria ser una autèntica revolució. Ho seguirem comentant, però en qualsevol cas volia deixar assenyalat el proper 30 de novembre una cosa molt interessant d'aquesta vaga, és que és una vaga mixta, no és una vaga de dones, cosa que també és molt innovador. Clar. I com ho estan plantejant, no? Els homes estan cridats a fer vaga, anar als comitès de vaga i a incorporar una reflexió sobre la qüestió de les cures. 30 de novembre, vaga general feminista al País Basc.
Carai, carai. Escolta, Miquel Nicet, moltíssimes gràcies. No sabíem res, fixa't.
No, d'Islàndia, si veus.
Sí.
Una publicitat que serà meravellosa i tornem per acomiadar-nos com Déu mana, ja veuràs que ve.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
el Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, però tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Reconeixes la seva potència només engegar-lo i fins i tot pots dibuixar la seva llum de darrera infinita de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Ara amb entrega immediata. Tria entre els seus motors de combustible, híbrids, híbrids endollables i 100% elèctrics i estrena'l ja. Algunes coses es desitgen, d'altres passen. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod.
Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor.
Del 24 d'octubre al 10 de novembre a Reus, Tarragona, Granollers, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Figueres i Lleida.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell.
Entrades a operacatalunya.cat.
Es pensaven que s'havia acabat. Estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
Doncs què?
Escape Room 2. A partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la història interminable elmusical.com.
RAC 1. Tots som 1.
Escolta, Muriel Mitjà, moltíssimes gràcies. Fantàsticament, eh?
Encantat sempre de veure't i la propera vegada més t'explicaré una història sobre la princesa Letícia.
Ah, mira,
home,
carai,
perdona.
Carai,
és que la princesa Letícia vol fer moltes coses
de ONG. Ja.
Bueno, la reina Letícia.
És veritat, és reina, és reina.
De la pròxima setmana, Oriol Mitjà i la reina Letícia. Miquel, moltíssimes gràcies i que triomfi l'amor, eh? T'ho dic sincerament.
Sempre.
Vols tenir la millor visió de prop i de lluny? Ara, amb xinxin progressius de Flelu, t'ho fem ben fàcil. Emporta't les segones ulleres progressives per un euro més. Per tu o per qui tu vulguis. Només amb xinxin progressius de Flelu. Veure condicions.
boníssim. Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Coleta Sant Blaix. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis Encias. De venda a farmàcies i per farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Soc de Legalitas perquè a vegades passen coses que no t'esperes. Com quan em van acomiadar i em van ajudar a aconseguir la indemnització que em tocava. O quan em van hackejar el compte bancari i em van poder recuperar els 8.000 euros.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Aquest Halloween, Rodi et porta una oferta de por. Compra pneumàtics de gamma econòmica amb un 25% de descompte en la segona unitat abans del 31 d'octubre i no deixis que se t'escapi aquesta oferta de por. Demana cita prèvia o compra a Rodi Pures. Rodi Motor Services, motor de confiança.